Miquel Iceta, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Bueno, gràcies a vosaltres. El motiu no pot ser més trist, però també us volem agrair que ens ajudeu a difondre una pèssima notícia, però que ens ajudi a tots també a recordar la pèrdua que acabem de tenir amb la mort d'Alfredo Pérez Rubalcaba.
Jo crec que amb totes les persones que hem parlat i amb totes les que hem llegit i que no podem parlar perquè no tenim prou temps, hi ha unanimitat amb dues coses, bueno, amb tres, que tenia l'Estat sempre al cap, que era un polític de cap a peus i que era de planificar, un gran estratega. Aquestes tres coses les tenia.
Sí, el que passa és que es podria destacar també doncs, que era un home d'una gran honestedat, dels que quan va deixar la primera línia de la política doncs va tornar a la seva càtedra, a la universitat. Una persona coherent en moments de moltes dificultats i una persona efectivament tenaç i sí, d'estratègies clares, però de coherència política també. Jo la veritat és que he conegut al llarg de molt de temps a Alfredo Pérez Rubalcaba. Des del principi vaig admirar-lo i sempre he anat adquirint, diríem, més elements, més motius, més arguments perquè aquesta admiració anés creixent i creixent.
I la capacitat d'anàlisi, també. Una persona que tenia una gran capacitat d'anàlisi i de seguida, les coses quan li venien, abans ho dèiem, les coses quan li venien ell les afrontava, les passava pel seu sedatge i al cap d'un moment, pam, ja tenia més o menys l'estratègia que s'havia d'establir.
Bueno, sí, a més una persona molt de coneixement, d'intuïció i de reflexa, les tres coses, no? I jo crec que això feia una barreja difícilment superable des del punt de vista de la capacitat política. I efectivament ell tenia una idea d'Espanya, una idea de com havia de funcionar una democràcia, les institucions, i per tant sí, es pot dir que tenia l'Estat al cap i sempre es va considerar per sobre de tot un servidor públic.
I un mal enemic pels seus enemics, però entranyable. Vull dir que en política...
Això és el que ens ha dit Joan Puigcercós.
És un tipus de fer política que potser l'hem perdut, aquest, no ho sé. Perquè en política t'has d'acabar barallant amb els teus enemics. Bueno, primer amb els del teu partit, que t'apunyalen, però després amb els enemics t'has d'acabar barallant. Però la part personal no s'ha de perdre mai.
Bueno, era una gran persona, amb un gran sentit de l'humor, amb una gran capacitat de teixir complicitats, d'empatitzar. Jo l'he vist en diverses negociacions, algunes d'elles especialment complexes, i la veritat és que, en fi, no sempre arribava a l'acord, però en tot cas els seus interlocutors sempre havien de reconèixer una capacitat i unes habilitats que difícilment trobem en altres.
I potser allò, que en aquests casos, i què deixa? És a dir, quin llegat pot deixar a la resta de persones que ara es dediquen a la política?
Bueno, home, jo crec que si tots ens fixem una mica en el seu exemple, la seva trajectòria, en com va exercir les seves responsabilitats i també com va deixar d'exercir-les, arribats determinats moments, tots podem aprendre molt. Però des del punt de vista dels socialistes deixa moltes coses. Per exemple, en el cas del PSOE, una conferència política que va marcar elements de renovació en els plantejaments programàtics del partit i la declaració de Granada en
això.
Un moment d'un gran...
És a dir, és l'impulsor del canvi o del viratge cap al federalisme a nivell espanyol?
Sí, en el Partit Socialista Obrer Espanyol, sens dubte. Mm-hmm. Sense ell i sense Pere Navarro no s'hagués produït la declaració de Granada, que recordem-ho, ja és de l'any 2013, o sigui que ja ha començat a adquirir, per dir-ho així, una solera, i que segueix sent l'orientació més sòlida per l'evolució futura de l'Estat de les Autonomies a través d'una reforma constitucional. Per tant, jo crec que va situar el llistó molt alt. Es va treballar de forma molt rigorosa i jo crec que val la pena de tant en quant rellegir el que allà es va escriure, es va negociar i es va pactar, perquè encara poden sortir idees molt rellevants per sortir una mica del bloqueig polític institucional en el que ens trobem.
Sí, un bloqueig que també comença amb l'Estatut, on darrere també hi ha Rubalcaba i altres figures del PSOE, que clar, des de Catalunya, ens deia abans Joan Puigcercós, des d'alguns sectors de Catalunya van llegir amb certa animadversió. Però bueno, això ja se n'ha de parlar potser en un altre moment.
No, es pot parlar avui. Sense Rubalcaba no hi hauria hagut Estatut l'any 2006. Per què no diem les coses pel seu nom? sense l'Alfredo l'Estatut no hagués passat a l'aprovació, per l'aprovació del Congrés i del Senat espanyols. Per tant, jo crec que és evident que era per instrucció, indicació i orientació del llavors president de José Luis Rodríguez Zapatero, però sense Alfredo Pérez Rubalcaba no haguéssim tingut l'Estatut del 2006. Això no hi ha cap mena de dubte i, vaja, dubto molt que en Joan Puigcercós em desmentís.
Imaginem un Pérez Rubalcaba president del govern. Què hauria passat?
Bueno, no ho sabem. En política, com en moltes coses de totes les coses de la vida, no? Un no sap què hagués passat en un altre escenari. Només hem pogut veure què ha passat en aquest escenari. Probablement, si el Partit Socialista l'any 2011 hagués guanyat, l'Alfredo ens hagués proposat alguna fórmula per evitar que es podrís una situació d'una sentència que havia alterat allò que els ciutadans van votar. Jo estic convençut que no s'hagués quedat quiet com ho va fer el Partit Popular i que hagués intentat trobar una altra solució. Però, en fi, això, desgraciadament, mai no ho sabrem.
Miquel Iceta, avui amb nosaltres a l'Estat de Gràcia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.